Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
L'última paraula. És clar que sense horitzó no es pot donar un pas. Millor dit, sense un horitzó bo, positiu, cert, no podem caminar en el present. Si sabéssim que no hi ha final o que el final és mera destrucció, qui s'atreviria a seguir caminant? Per contra, la previsió de la meta feliç ens permet afrontar les dificultats del camí. L'experiència és senzilla i quotidiana. Els somnis són motor de la vida. I donat el cas d'haver aconseguit la meta, el camí es veu d'una altra manera. Un atleta dona per bo tot l'esforç realitzat fins a aconseguir al final la marca proposada. Així mateix, l'estudiant, amb títol sota el braç, després d'uns llargs anys d'estudi, i el malalt guarit després d'un dur tractament. I com diu el propi Jesús en l'Evangeli, la mare, en tenir en els seus braços el fill nounat, considera ben emprats els esforços de l'embràs i del part. Un poema senzill i popular en llengua alemanya descrivia l'estat d'ànim del típic depressiu, malhumorat i descontent amb tot. L'aigua li semblava massa humida, l'estiu massa sec i calorós, la música inútil i buida, les risques superficials, la bona literatura pura xerrameca, el paisatge avorrit, el menjat insípid, fins al moment que es va enamorar de la seva noia. A partir d'aleshores, tot li semblava meravellós. L'aigua, l'estiu, la música... Aquest poema es titulava Final bo, tot bé. En aquest cas, l'experiència de final feliç sembla que il·lumina tot el camí i tota la vida. Encara que l'argument del poema no passa de ser una ximpleria, es pot traslladar al terreny molt més important de tota una vida. Anticipar, viure d'antuvi i amb anticipació, fer un tast de la fi feliç, és el gran motor de la nostra existència. Els cristians sabem... Creiem, esperem, el final d'aquesta història nostra. Sabem, a més, que aquest final té aires de victòria segura del bé, de la veritat i de la bellesa, i en conseqüència de la vida humana en tota la seva plenitud. Ho celebrem a la festa de Crist Rei de l'Univers. Molts temples d'estil romànic tenen pintada la gran figura majestuosa de Crist Rei en l'absis central, en el punt on conflueixen totes les mirades de l'assemblea com a horitzó de totes les vides i del món sencer. La contemplació d'aquesta figura pot evocar hores de pregària i de reflexió molt importants per a la vida diària. Si realment el fin de la història del món i de la història personal és aquest Crist, tota la vida canvia. Canvia tota la vida. Tant el que té de bo i joiós com el que té de dolent i sofrent. Estem assetjats per mil preocupacions, algunes greus, però la contemplació del triomf final de Crist permet que afrontem els sofriments presents amb la pau de qui sap que tot és relatiu davant aquesta fi. Ens inquieta que moltes vegades triomfi la injustícia, la falsedat, els interessos egoistes, la desraó, l'afany de poder. Però en Crist Rei reconeixem que triomfa definitivament l'amor de Déu realitzat en la humanitat de Jesús. La dificultat de trobar consol en les realitats que ens envolten ens porta a la tristesa. Però la llum que projecta Crist victoriós des del final de la vida il·lumina fins als detalls petits i quotidians que també tenen la seva lluentor. I això ens ajuda a viure. Jesucrist és l'última i definitiva paraula. Per això res temem i tot ho esperem. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, Modus Vivendi. Saviesa i reflexió per descobrir tot el teu potencial. A 9:45 del vespre, l'obra Cartes. La vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, amb Ràdio Estel. Els dimarts a les 5 de la tarda posem sobre la taula tots els números perquè elaboris la teva pròpia fórmula per una vida plena. Temps de felicitat, consells dels experts, tècniques de relaxació, la música que ens fa feliços i tertúlies amb convidats especials, entre altres. Els dimarts a les 5 de la tarda, temps de felicitat a Ràdio Estel, perquè ser feliç no hauria de ser tan difícil.
Ràdio Estel.
Ets a la radiofórmula de Ràdio Estel, la radiofórmula musical més musical del panorama radiofònic. Amb els temes, els autors i els intèrprets més rellevants triats especialment per tu. Sintonitza Ràdio Estel qualsevol dia de la setmana i deixa't acompanyar. És la fórmula Estel de Ràdio Estel.
It's a happy day. Oh Lord, oh happy day.
Oh happy day.
Oh happy day.
Oh happy day.
When Jesus born.
When Jesus born.
Oh anyone.
When Jesus born.
When Jesus born.
When Jesus born.
He washed my sins away.
Oh happy day.
That's a happy day. Thank you.
pas un jour sans passage. Depuis 3000 étés, celtes et mouettes l'ont habité. Et très braise, beurre à braise, vine, dans les andaïs, raison. Et très braise, beurre à braise, vine, dans les andaïs, raison. Mais
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Somriure és la llum en el camí. Que t'empeny i et dona vida. Quan penges d'un fil, com admiro aquest coratge que veig en els teus ulls. Quan la vida s'esborrona, la resposta és l'amor.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Píndoles de cel·luloide, amb Miquel Àngel Codina.
Amics cinèfils, avui parlem d'una de les estrelles masculines del Hollywood dels anys 40 que fou víctima del macartisme, el seu nom, John Garfield. De família humil, John Garfield es va dedicar al món de la boxa, però una malaltia cardíaca el va obligar a abandonar aquesta activitat esportiva. Fou llavors quan va decidir endinsar-se en l'univers de la interpretació. Va obtenir una nominació a l'Oscar com a millor actor secundari l'any 1938 per la pel·lícula Quatre Hermanes, el seu debut en el cinema. La seva trajectòria artística començava de manera immillorable. El seu físic li va obrir les portes per interpretar personatges inconformistes, antiherois. Molts cronistes cinematogràfics consideren que John Garfield va ser el precursor d'actors com Marlon Brando, Montgomery Clift o James Dean. Garfield va actuar en pel·lícules excel·lents com Juárez, de William Dieterle, El lobo de mar, de Michael Curtiz, La vida és així, de Victor Fleming o Destino Tokio, de Delmer Daves. Va interpretar magistralment el paper de Frank Chambers, en una obra maestra del cinema negre, El cartero siempre llama dos veces, de Ty Garnett, al costat de Lana Turner. John Garfield va ser nominat a l'Oscar com a millor actor per Cuerpo y Alma, on encarnava, de manera esplèndida, un boxejador. En una època en què es va estendre la idea que una conspiració comunista estava soscavant els fonaments de la societat nord-americana, John Garfield es va convertir en una víctima de la caça de bruixes que el senador Joseph McCarthy va obrir contra Hollywood en la primera meitat dels anys 50. Quan va ser cridat pel Comitè d'Activitats Antiamericanes, en el qual se li acusava de proporcionar informació confidencial als comunistes, l'actor es va negar a donar-ne noms i fou inclòs en les temudes llistes negres. Vetat a la indústria cinematogràfica i amb un fracàs matrimonial, Garfield, sense feina i amb greus problemes d'alcoholisme, va caure en una forta depressió. La seva última pel·lícula fou Jo amé un assassino, del 1951. John Garfield moria el 21 de maig del 1952 d'un atac de cor a Nova York. Tenia 39 anys. Un magnífic actor, sempre creïble en les seves caracteritzacions.
Thank you.
Ràdio Estel.
És igual on siguis, què facis i en què pensis. Sintonitza Ràdio Estel i deixa't acompanyar pels intèrprets més brillants del panorama musical. Tant si ets de folk, com de rock, o de jazz, o del pop més brillant, o de música francesa, o de clàssica. Seguríssim que trobes la teva música a la nostra sintonia. És la fórmula Estel de Ràdio Estel.
We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
We've only begun.
Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to
where there's room to grow.
And yes, we've just begun.
Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots.
Marc 9:35.
At the foot of the mountain stands a high, high tree. Its branches reach up to the sky. And a red-crested bird leaves her nest in the leaf. And from the tallest branch she cries, oh, wild wind, won't you blow and carry me to my love? I know not where to go. I'll spread on the banks by the bay, where the mossy mussels lay, and the castle on the hill meets the sky. There a red-haired girl fetches dinner from the sea, and walking out the jetty rocks, she cries, oh, why? Cottage lies, a thatch and painted windows inviting me to ride, and the old widow man within it with his pipe and twinkling eye, while stoking up the embers there he cries, oh, why? And the fishes in the deep, they have no cause for sorrow, no love will trouble thee. If I could be a blackbird in the tallest oaken tree, there from its highest branch I'd cry, oh, why?
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai, a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, Modus Vivendi, saviesa i reflexió per descobrir tot el teu potencial. A 9:45 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, amb Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Si et toca treballar com a mínim, que sigui amb la millor companyia. Abans de començar, sintonitza Ràdio Estel i deixa que comenci el dia. Tenim per tu la radiofórmula més acurada qualsevol dia de la setmana. Facis el que facis, deixa que t'acompanyem. Tenim per tu el millor dels millors. És la fórmula Estel de Ràdio Estel.
Uno se cree que los mató el tiempo. La ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Lloremos cuando nadie nos ve.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música. Thank you.
La informació s'actualitza a Ràdio Estel i a radioestel.cat. Si fa molt que no hi entres, potser t'estàs perdent un concert, una obra de teatre o una pel·lícula que t'encantaria veure, perquè al nostre apartat Promocions contínuament estem renovant els nostres concursos. També sortegem productes exclusius i visites guiades a esglésies, museus... Així que afanya't, un munt de regals t'estan esperant.
A radioestel.cat, tu tries.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
altres volíem arribar, on tots els altres seguim somiant.
Estàs escoltant Fórmula Estel.
Somebody, you should set them free. But it sure is hard to do. It sure is hard to do. And I know they say if they don't come back again, that it's meant to be. But those words ain't pulling me through, 'cause I'm still in love with you. I spend each day here waiting for a miracle. Love a chance, and I know without a doubt that we turned it inside out. And if we walked away, would it make more sense? But it tears me up inside just to think we still could try. How long must we keep riding on this carousel?
Try.
Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. Joan García del Muro i Solans, professor de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, ha guanyat el 34è Premi d'Assaig Josep Vallverdú amb l'obra Goodbye, Veritat, és a dir, Adeu, Veritat. García del Muro s'ha mostrat agraït pel Josep Vallverdú i ha explicat que l'obra premiada reflexiona sobre la postveritat, una paraula, dit, molt utilitzada però poc analitzada. El doctor García del Muro ha afirmat que el seu assaig busca reflexionar sobre què significa la postveritat i ha alertat sobre les conseqüències de la pèrdua de sentit del concepte de veritat. Si es dilueix el concepte de veritat, ens quedem sense punts de referència. No podem fer crítica ni un diàleg. Si prefereixo creure allò que m'agrada, el llenguatge perd el seu valor i se'n ressent la democràcia, ha afirmat. El jurat ha valorat especialment el domini del tema, haver trobat un bon equilibri entre la profunditat i l'amenitat i la capacitat per esquivar les simplificacions inherents al concepte de postveritat. Avui, que és el diumenge de Crist Rei, tot i que l'evangeli que enguany proclamem és un altre, en recordem aquell moment clau en què Pilat li pregunta a Jesús: «I la veritat, què és?» Aquesta pregunta queda sense resposta perquè Jesús mateix havia afirmat en un altre lloc: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida». García del Muro és un dels assagistes més guardonats a literatura catalana, però el que m'importa subratllar és la seva dimensió de professor. Els alumnes el tenen com un bon referent, valoren les seves classes i les seves reflexions. És un home humil i savi. Podríem dir que és un bon testimoni de la veritat. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Atrapats en la precarietat, estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Egipte patia aquest divendres l'horror del terrorisme d'Estat Islàmic contra una mesquita al nord de la península del Sinaí. El mateix país, a Egipte, una terra de concòrdia que s'ha vist sacsejada amb moltes desenes de morts i també desenes de ferits. Des d'aquí, l'únic que podem dir en començar el programa és fer nostres les crides a la concòrdia i al diàleg i també aconseguir no caure en l'odi. Aquest és el desig de les autèntiques religions, les que viuen la seva fe en clau de pau. En la primera part del programa d'avui parlarem del centenari de l'assassinat de Carles de Foucault i del grup de treball de recerca, millor dit, islamocristià, el GRIC. Ens acompanyarà un dels presidents d'aquest col·lectiu, el musulmà Ahmed Benalal. En la segona part, Miquel Àngel Calàbia, salesià, rector de la parròquia de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat, ens presentarà Pastoral en Zapatilles, un projecte de fitxes per estimular la pregària cristiana en el si de les famílies. Això i el vocabulari interreligiós fins a 6:45. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Carles de Foucault va ser un home que, de la no creença, va passar a la fe cristiana, però d'una manera molt oberta. no pas interpel·lat per la lluita d'uns creients contra els altres, sinó obert al diàleg interreligiós i ajudat pels mateixos musulmans a recuperar la fe cristiana que portava en la seva arrel familiar. L'any 2016, l'any passat, es va complir el centenari del seu assassinat a Tamanrasset, a la zona del Magrib, al nord d'Àfrica. És beatificat per Joan Pau II, i és un home de referència avui per al diàleg interreligiós a Catalunya, a Europa i al món. Avui volem conèixer la figura de Carles de Foucault a través del testimoni del copresident del grup de recerca islamocristià, el GRIC. Ell és Ahmed Ben Alal, musulmà, marroquí, i un dels responsables d'aquest col·lectiu del grup de recerca islamocristià, el GRIC. Ahmed Ben Alal, bona tarda, benvingut a Temps de Diàleg.
Molt bona tarda, Ignasi, i gràcies per la invitació.
Gràcies a vostè. Primer de tot, com definiria vostè Carles de Foucault? Quan li pregunten, moltes persones que potser a casa nostra encara no el coneixen, què diu d'ell?
Bueno, si em preguntes a mi personalment, et diré és el musulmà cristià. És el musulmà cristià en el sentit que és...
Una manera curta i ràpida de definir-lo, eh?
Una manera curta i ràpida, perquè és dels pocs, com diguem-ne, líders religiosos que han traspassat el temps i han, com diguem-ne, han sigut, com diguem, molt avançat al seu temps. Primer i segon, que han traspassat tot el tema aquest del diàleg a parlar, perquè ell parla més de... Diu que jo no dialogo amb els musulmans, jo parlo amb els meus amics musulmans. I aquest, com diguem-ne, aquest matís o aquest canvi, no?, de postura i de posició té molt sentit. Però també això influeix també i demostra la seva coneixença dels musulmans, i sobretot dels musulmans de nord d'Àfrica.
La història personal de Carles de Foucault també és una història de pobresa, de franciscanisme, podem dir, oi? Com resumiria, si pogués fer-ho en síntesi, la seva vida? Va viure aquí, després se'n va anar al nord d'Àfrica.
Sí. Ell va, com tots sabeu, que ell va estar, com diguem-ne, va néixer a França, a Estrasburg, a finals del segle XIX, i la seva, com diguem-ne, i es va posar-se a la mili dos cops, va entrar i sortir a la mili. També la seva vida és una mica
problemàtica, convulsa,
no? I crec que aquesta convulsió és que ell buscava algo i no lo trobava, no? Fins que en el seu viatge per explorar el Marroc, sobretot al Marroc, i ahir va entrar, com diguem-ne, en un contacte directe amb gent marroquina, sobretot la gent del sud marroquina, gent musulmana, però a part de musulmana són de certes, com diguem-ne, tradicions, que són més de cofreries, que podem dir, no? Són el que diu el Zawiya, unes cofreries, unes formes de viure l'islam, aquest islam místic, aquest islam, no?, senzill, que per això crec que ha influït també per la seva opció més al davant, no?, la seva opció cristiana. El que deia ell sempre, Déu, si tu existeixes, et demano que et manifestes, no? Perquè ell també sempre vivia en aquell dilema de si existeix o no, viu que la gent sí que creu, no? I, però ell no, aleshores ahir va començar, com diguem-ne, l'interrogatori. Però jo crec que en la seva missió, en la seva senzillesa, va ser així, perquè ell s'ha trobat còmode, ell s'ha trobat aquesta essència humana en la humilitat d'aquella gent amb qui va trobar, va tenir el primer contacte. Ell no predicava el cristianisme en el sentit de predicació, però sí, a nivell d'acció, sí.
Predicava aquest cristianisme del testimoni, no? De portar un tresor a dintre i transmetre'l sense fronteres, sense mirar la religió dels altres, que eren, lògicament, de manera majoritària musulmans. I sembla que l'assassinat, pel que se sap històricament, va ser una persona, doncs, pertorbada, una cosa accidental.
El que podem dir... Bueno, era un nen.
Un nen,
Un nen que es va posar una mica nerviós i tal, i va tirar
Va disparar amb la seva arma.
Va disparar amb la seva arma, però tampoc gens no podem dir que era per qüestions religioses, per res. Perquè era una persona molt estimada, una persona que té molta presència i molta pes en el seu entorn.
Sí, sí. Una persona, per tant, que va donar testimoni donant la seva vida, la va donar, però sense el que entenem com un martiri convencional,
sí,
diguéssim, no?
Sí, sí.
Perquè no va ser una persecució per odi a la fe,
no,
necessàriament.
Per res. Mm. Però ell estava al servei de la gent, el que has dit perfectament. Abans era més, creia més en l'acció que en la paraula.
Avui ens acompanya Ahmed Ben Alal, copresident del grup de recerca islamo-cristià, que ha organitzat per al 12 de gener, finalment, a la mesquita de Cornellà, un acte. En què consistirà aquest acte, que suposo que és públic, no? El donem,
sí,
a conèixer avui, però perquè prenguin nota els oients interessats. El 12 de gener.
Perfecte. La idea d'aquest acte va sorgir dintre del grup El Grig, el grup de recerca islamocristiana, i és d'una manera o l'altra és fer, com diguem-ne, un reconeixement d'un personatge que ha servit a una gent de, que no són de la seva, com diguem-ne, de la seva religió, en uns moments on la religió o les accions religioses tenia pes. Quan parlem de l'acció religiosa en el segle XIX o en el segle XX, a principis del segle XX, sí que tenia encara més importància. Sempre ha tingut importància, però en el seu moment sí que era, com diguem-ne, un punt, com diguem-ne, decisiu en l'acció de cadascú. I crec que, per això, la idea de l'acte és commemorar el seu assassinat i, com diguem-ne, posar-li en valor, però des d'una perspectiva o des d'un ambient musulmà. Mm-hmm. Per això, la idea és fer un acte amb gent musulmana i no musulmana i dintre d'una mesquita, d'una de les grans mesquites que avui dia tenim aquí a Catalunya, que és la mesquita de Cornellà, i la idea és aquesta, és un reconeixement des de la part musulmana a un personatge que ha servit amb les seves accions a una gent que no perteneixen a la seva fe. I aquí es pot també demostrar aquesta dimensió humana de Foucault. Perquè quan feia aquestes accions, fa una acció amb humans, no amb cristians o amb musulmans. No veia que són musulmans o no musulmans. Ell veia unes persones que necessiten ajuda.
Serà el 12 de gener, que és un divendres.
Un divendres.
Dia de referència pels musulmans. Per
això,
tant, dia de pregària. Es farà, sí, una pregària musulmana, també?
Més que pregària, el pregària es fa al migdia, però l'acte nosaltres ho fem a tarda.
A quina hora serà?
A partir de 18 hores.
A les 6 de la tarda,
a les
18 hores.
A les 6 de la tarda, és de 6 a 19:30. Serà un acte molt senzill, un acte molt lleuger, no serà més un, ja t'he dit, és com diguem-ne, un reconeixement i és posar en valor el personatge de Foucault.
Molt bé.
I també apropar aquestes figures dintre de l'àmbit musulmà. Molts musulmans no coneixen aquest personatge, potser en els llocs on estava, on vivia, on va tenir el contacte amb els musulmans, sí que ho tenen en valor, però aquí molta gent no coneixia aquests personatges que l'hem de posar en valor i hem, com diguem-ne, d'estimar com qualsevol altra persona.
Hi haurà la lectura d'un fragment, hi haurà també un cant sufí, testimonis de víctimes, un cant de la pau.
Això, nosaltres també volem vincular com aquest, la mort o l'assassinat de Foucault, com va ser, no per raons, com diguem-ne, religioses, va ser d'un jove, com diguem-ne, que no està totalment pertorbat. Aleshores, volem també posar en èmfasi tot el que és l'atemptat de Barcelona del dia 17 d'agost. Tot aquest atemptat també volem focar, perquè aquí hi ha un component, podem dir, un component comú, és l'edat dels que han fet aquest assassinat, que han comès aquest assassinat, joves, i el que ha assassinat també el que ha matat el Foucault era també un jove. Nosaltres volem posar en èmfasi això. Són gent en certa edat, però no les impulsa unes raons religioses. Potser que s'han instrumentalitzat tot que podem dir, però no podem, com diguem-ne, dir que la raó d'aquest assassinat és per raons religioses.
I encara que costi de dir-ho, són víctimes també, com els mateixos assassinats.
Sí, podem dir-ho així.
Tots són víctimes, de vegades es barregen la perversió, el risc i tot un cúmul de coses que fa un gran mal a la humanitat. Però com el grup de recerca islamocristià també planteja en molts dels seus escrits, no caiguem en la temptació de l'odi. Ens hem d'en sortir, no?, contra l'odi.
Sí, és una de les missions del grec. És això, és anar més allà de l'imatge o del primer imatge. És a dir, quan passen actes d'aquest tipus, actes dolents o actes, com diguem-ne, dolents, com el que passen cada dia, és normal que la primera reacció és una reacció una mica violenta, una negativa. És normal, perquè al cap i al fi som humans i tenim sentiments. Aleshores, cadascú reacciona d'una manera. Però hem de donar també un espai per la reflexió, per donar i per buscar, com diguem-ne, les respostes d'aquestes accions violentes. Això és una de les parts del grec. I el fet que el grec està format també paritari, és a dir,
cristians
i musulmans a nivell paritari, ens dona també aquesta oportunitat de superar el contacte aquest, com diguem-ne, emocional. Intentem raonar i sabem el pes també de les emocions. I intentem ser, com diguem-ne, més que un grup de recerca acadèmica, però més un grup que apropa i que dona respostes a la... Hi ha moltes respostes, i el grec intentem donar també una de les respostes a la societat, sempre amb el sentit de crear aquest punt de trobada, aquest punt de contacte, de conèixer-nos millor, sempre.
El grec, recordem, un grup de recerca islamocristià, existeix a nivell internacional, i aquí a Catalunya funciona, pel que vostè diu, amb sí. Vostè i Jordi Giró. Jordi Giró pertany a una de les fraternitats de Carles de Foucault.
De Carles de Foucault.
I en aquest cas ell cristià, però sempre portant junts allò que uneix, i sobretot en la recerca de la pau. I una prova que això no és d'una religió contra l'altra és, tristament, la terrible massacre a Egipte aquest mateix divendres. A Daesh, Estat Islàmic, contra una mesquita.
Una mesquita de fet, aprofitem per reiterar el nostre condol a les famílies i a tota la gent que és víctima dels atemptats que ha passat a Egipte.
Moltes gràcies, Ahmed Benalal. Un plaer comptar amb vostè avui. Felicitats al grup de recerca islamocristià per la feina que fa. També salutacions, que avui no hi és, però altres vegades ha vingut, a Jordi Giró. I que vagi molt bé aquest acte, recordem-ho, el dia 12 de gener a les 6 de la tarda, a la mesquita de Cornellà. Es troba al centre, a la zona...
Sí, al centre ja farem... quan surt la publicitat, ja farem la convocatòria, ja farem la ubicació exacta. I moltíssimes gràcies per tu, Ignasi.
Adéu-siau, bona tarda.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Diàleg pastoral, cristianisme. En el protestantisme és la conversa que sosté el pastor sobre un tema que preocupa un creient que busca orientació espiritual en un marc de lectura bíblica i pregària. Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
Pastoral en zapatillas és el nom d'una caixa que conté unes fitxes. Respon al projecte que van idear Nieves Barragán, mare de família vinculada a la parròquia de Sant Joan Bosco al barri de Navas de Barcelona, i Miquel Àngel Calàbia, salesià, que va ser rector d'aquesta parròquia i que actualment es troba a la de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat. És un projecte catòlic al servei de la família i que pot ser un bon regal per a aquestes properes festes nadalenques. Ens acompanya avui a l'estudi 3 de Ràdio Estel, a Temps de Diàleg, el mateix Miquel Àngel Calàbia. Pare Calàbia, bona tarda.
Bona tarda, ben trobat.
Com Gràcies. Està?
Molt bé, molt bé.
Vostè ja fa molts anys que viu a Catalunya, ha estat rector precisament de Sant Joan Bosco.
Exacte,
de la Meridiana,
sí.
Oi?
I altres, està 9 anys.
I altres feines dintre de la gran família salesiana present a Catalunya des de fa un segle.
Molt bé.
Sí. Bé, què és la pastoral en zapatilles i sobretot com va sorgir la idea?
Mira, va sortir d'una manera molt, podríem dir, casolana. Jo venia amb la Nieves, una reunió de Madrid, de la Comissió Estatal de Parròquies, i el tema que sortia constantment és la pastoral familiar, perquè aleshores s'estava preparant ja el qüestionari per el sínode sobre la família. I venint a l'AVE, deia, mira, hi ha molts documents sobre la família, però difícilment comprensibles per a la majoria de les famílies. Aleshores, per què no pensem en uns materials que siguin concrets, fàcils, i fàcils de portar a terme dintre de la família? No que la família vingui a la parròquia, sinó treballant les famílies. I vam pensar, bueno, pues, pensem en unes fitxes. I allà a l'AVE van començar a posar títols, títols a les fitxes.
A les fitxes que podrien tenir.
Van sortir, després van continuar posant títols, i cada fitxa té un títol, són 44, però és important el veure com estan distribuïts. Hi ha com tres blocs. Tres blocs que responen a aspectes de la vida de família, criteris, valors, que són importants de cara a la pròpia persona de cada membre. Després, un altre bloc són les fitxes que tracten d'implicar a la gent de la família en la relació amb els altres. I després, el tercer bloc, és la relació amb la natura. El per què d'això hi ha un motiu, podem dir, teològic. Per què?
Sí.
Perquè tradicionalment, en la història de la humanitat, els tres àmbits on l'home s'ha trobat en Déu, en la divinitat, en la transcendència, un és la pròpia persona, el propi jo. L'altre és la relació amb la història, els esdeveniments, i l'altre, el més antic, és en la natura. I per això aquesta distribució de les fitxes. No?
Cadascú individualment, en família i en la seva relació amb la natura. Molt interessant aquest material, que per tant té unes línies de fons molt marcades, i a partir d'aquí es tracta de donar un contingut. Quin és el contingut de les fitxes?
A veure, el contingut és... Hi ha un títol que té molt a veure amb la vida de la família. I després hi ha una estructura que es repeteix, que és la següent. Sobre el títol de cada fitxa, inviten a la família que miri al seu voltant per veure com està, per exemple, confident, la confiança. Com està la confiança al nostre voltant. Després es fa una activitat per rompre la situació i que la gent pues, entri dintre de la fitxa, una activitat que es fa allí dintre de la família. Després hi ha una comunicació d'experiències, és a dir, cada membre de la família comunica en quin sentit ha tingut experiència d'aquest títol, per exemple, de la confiança. No? Després sempre ja està la proposta de Jesús, o un test del Nou Testament, inclús del Papa Francesc, que és una manera d'il·luminar aquesta paraula des de criteris evangèlics. Després hi ha una pregària senzilla i acabem amb un compromís senzill que pren la família de cara pues, a que aquest tema de la fitxa cada dia sigui més present en la vida familiar.
El format de Pastoral en zapatilles, editat per EDB, l'editorial dels Salesians, és una caixa, una carpeteta petita, tamany quartilla, on hi ha dintre d'aquestes fitxes primer un fulletó informatiu on s'explica, entre altres coses, que la família és la gran escola de la vida, és on comença el procés educatiu i el creixement de la persona. Per això és molt important també per a la pastoral, en aquest cas de l'Església Catòlica. I a partir d'aquí les fitxes en format ja més de cartró, més dur,
plastificades,
sí. Com si fossin fotografies, i llavors aquí tot això es va treballant. La qüestió també és de quina manera. Suposo que això depèn de cada família. Hi ha famílies de molta mena, molt nombroses, amb un sol fill, famílies monoparentals també, hi ha situacions molt diverses.
Bueno, se suposa que és una família que té un cert tarannà de cara a la religiositat, de cara a les creences.
Hi ha uns fonaments ja compartits.
I a la fe, no? Aleshores, és una manera molt senzilla de treballar aquestes fitxes. 20 minuts a la setmana, per exemple, un dissabte, es reuneix la família, es tanquen les habitacions, les cònsoles, les televisions,
els mòbils,
i tal, i entorn a una taula, allà al menjador, al salon, bueno, pues, un de la família saca una fitxa i es comença a treballar-la entre tots, no? També és interessant que hi hagi un ambient en la sala aquesta, per exemple, pues una taula on es posa una Bíblia, es posa unes flors, es posa, si hi ha nens petits en la família, un peluche, etc., perquè sigui una cosa que és de la vida de la família de cada dia, no? I allí entren els avis, també. De fet, hi ha una fitxa que els avis també tenen la seva paraula. És una fitxa d'aquestes, no? I és una manera, ja dic, de que en la família se desperti el sentit religiós. Perquè, si no, ho tenim malament.
I tant.
Ho tenim malament en l'ambient actual de secularització, no? I és una manera també de que la família pues, profunditzi en la seva fe. O es faci preguntes, inclús, si té algun problema en el camí de la fe. És una manera de despertar la fe.
Hi ha alguna metodologia per utilitzar aquestes fitxes? Es poden utilitzar de manera aleatòria, un dia una, un altre dia l'altra?
Sí, pròpiament no hi ha un ordre, sinó que, mira, es treu una fitxa, ja està, i es
fa. I surt
no?
un valor, una realitat, una virtut, ja i a partir d'aquí es treballa.
Molt bé.
Es fa en diàleg, les sessions no cal que siguin ni massa llargues ni
no,
massa curtes.
No, 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 un quart d'hora o 20 minuts, ja, un dissabte, per exemple, que està tota la família.
Clar, el dissabtes o diumenges acostumen a ser dies de trobada.
Entre setmana no és fàcil, no és fàcil. No.
Avui Miquel Àngel Calàbia, salesià, rector de la parròquia de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat, ens parla de Pastoral en Zapatillas, un treball d'EDB, l'editorial dels salesians, amb unes fitxes per treballar en família. El format és aquesta caixeta que es pot trobar en les llibreries religioses, evidentment, a la Claret, en altres.
O EDB, també.
O EDB, que també.
Demanar-les personalment.
Molt bé, demanar-les personalment a través de la web, EDB, buscant editorial Don Bosco, EDB, allà s'hi pot trobar. Bé, d'aquella idea que vostè va tenir amb Nieves Barragán, diguéssim que ja tenim el producte fet. Hi ha la idea d'anar-lo promocionant, potser ampliar-lo, redefinir-lo en propers anys.
En el fons hi ha una idea més important de fons, i és que la fe s'ha de viure sempre en relació amb la vida i amb la cultura, les maneres de viure de la gent, perquè si no queda com un vernís, una pintura que tarda molt poc en desaparèixer d'una de la situació actual, no?
I tant, que no és fàcil. I tant. Doncs moltes gràcies, Miquel Àngel Calàbia, per haver-nos acompanyat. Algun missatge per a les famílies que ens escolten, potser pensant en les festes de Nadal i en la possibilitat de fer arribar aquests instruments?
Pot ser un bon regal, pot fer una família, i endavant. Jo crec que, bueno, és un material molt senzill, molt concret, que la gent que l'ha vist i l'ha començat a treballar diu, carai, pues, val la pena, d'acord?
Molt bé, doncs moltes gràcies per a Miquel Àngel Calàbia per haver-nos acompanyat. Bona tarda i bona feina pastoral, com sempre, amb els joves, que per cert són els protagonistes del proper sínode de bisbes, els joves, i aquí els salesians també hi tenen molt a dir.
Ja podríem parlar algun dia de tot
això. Un altre dia en parlem, i tant que sí, també és important. Primer la família i ara els joves, aquest papa està en tot, eh? Adéu-siau, que vagi
bé,
bona tarda.
Gràcies.
Temps de diàleg. Una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Amb aquesta interpretació del Christus Vincis, Christus Regnat, Christus Imperat, interpretada per l'Escola Gregoriana de la Universitat d'Estrasburg, basada en el Salm 116, ens acomiadem tot recordant, efectivament, com ja us podeu imaginar, que avui és la festa de Crist Rei. L'Església Catòlica tanca així l'any litúrgic. Ara us deixem amb el programa La Taula de l'Evangeli. Gràcies per la vostra companyia novament. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.